Continguts en xarxa.
Empezaba a pensar que no me querías.
Tal vez no te quiera.
¿Y tú? Tú eras la que anoche eras capaz de dejarlo todo por mí.
Bueno, eso fue anoche. Y por la noche es fácil mentir en muchas cosas. Pero la vida es algo más que besos y promesas a la luz de la luna. Ya deberías saberlo. ¿No era un verano lo único que deseabas?
Debería matarte.
No vale la pena que me mates. Te he querido cuanto podía quererte. Si no ha sido bastante, no es mía la culpa. No se manda en los sentimientos.
Es verdad. Es verdad. Tú no tienes la culpa si solo puedes ser fiel durante 15 días. Ni yo tampoco de que mis sentimientos duren toda la vida.
Sí, en eso tienes razón.
Esto es como si uno de los dos hubiera muerto de repente. ¿A dónde vas?
El barón de Barville me está esperando.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta escena, que ara sentíem, és una de les més determinants de la pel·lícula La dama de les camèlies, del 1936, de George Cukor, que va interpretar Greta Garbo i que està considerada una de les 100 millors pel·lícules de tots els temps. La història, com sabeu, es basa en la novel·la d'Alexandre Dumas, Fill, i explica la història de Camille, una dona que manté relacions amb diversos homes de la classe alta parisenca i que un dia coneix un xicot que s'enamora d'ella perdudament. Camille també l'estima, però el pare d'ell té por que la seva mala fama embruti el nom del fill i fa un pacte secret amb ella per tal que l'abandoni. Aquí la Garbo, com totes les actrius de les pel·lícules que us esmentaré, n'és la protagonista absoluta. Són pel·lícules en què, a diferència del que passa en el 99% dels casos, el primer nom que apareix en els títols de crèdit no és el nom d'un actor, sinó el d'un actriu. Avui, per tant, parlarem de la figura de la dona en el melodrama i, més concretament, d'aquelles pel·lícules que han estat injustament conceptuades com a lacrimògenes o com a pel·lícules per a dones, però que en realitat parlen de temes universals. Aquí no hi ha personatges masculins triomfants, hi ha dones fortes, dones prou fortes per conviure amb la pèrdua o la renúncia d'allò que estimen. Un altre cas, en aquesta línia, és el de la protagonista del film Carta d'una desconeguda, del 1948, de Max Ophuls, interpretada per Joan Fontaine. És una adaptació de la novel·la de Stefan Zweig i narra la història d'una dona que ha viscut tota la vida enamorada d'un pianista famós amb qui una vegada va mantenir una relació fugaç i que ell va oblidar ràpidament. Un dia, al cap dels anys, ell rep una carta. La carta d'una dona desconeguda.
Cuando leas esta carta, puede que ya haya muerto. Tengo tanto que contarte y tan poco tiempo. El motivo de estas líneas no lo sé. Tengo que escribir ahora antes de que sea demasiado tarde. Quiero dejar claro que lo que nos pasó fue algo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Si esta carta llega a tus manos, verás cómo fui tuya sin que tú siquiera supieses que existía. Creo que todos tenemos dos cumpleaños. El día en que se nace y el día que se despierta a la vida. Entre mis recuerdos no hay ninguno claro antes del día que llegué del colegio, y vi un carro de mudanzas frente a mi casa. Me pregunté quién sería el nuevo vecino que tenía cosas tan bellas.
Carta d'una desconeguda ocupa el número 17 de la llista de les millors pel·lícules romàntiques de la història. Un altre melodrama portentós, amb la dona com a eix al voltant del qual gira tota l'acció, és Llum de gas, del 1944, de George Cukor amb Ingrid Bergman. A l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Luz que agoniza. El terme llum de gas, o millor dit, fer llum de gas, s'utilitza per definir les maniobres que fa una persona per manipular-la per manipular-ne una altra per tal d'aconseguir alguna cosa, el que sigui. Sotmet la víctima a manipulacions que la desorienten i la desestabilitzen psíquicament fins al punt de fer-li perdre el senderi i creure que realment és un cas clínic. En general, la víctima és una persona que, per raons diverses, depèn del manipulador. Al principi, però, la víctima es manté lúcida. És després que comença a tenir dubtes i fa el possible per guanyar-se l'afecte del manipulador. Finalment, amb una pèrdua absoluta de confiança en si mateixa, la víctima acaba lliurant-se del tot a la voluntat de qui la manipula. Sobre aquesta qüestió, el dramaturg anglès Patrick Hamilton va escriure una obra teatral l'any 1938 que parla d'una jove esposa que aviat acaba presonera de les manipulacions del seu marit, un marit casat anteriorment amb una dona que va ser assassinada. Aquesta és una escena de l'adaptació cinematogràfica que George Cukor va fer 6 anys després, el 1944, en què veiem com la víctima reacciona finalment i s'enfronta al seu manipulador.
Ahora tal vez comprendas el porqué de muchas cosas tuyas y mías. Y puede que también comprendas por qué no te dejo que recibas a nadie. Debe haberle contrariado mucho que te fueras antes de poder hablar contigo.
¿A quién?
Al que estaba detrás de nosotros.
¿Dónde?
Esta noche. Fuiste a esa fiesta porque sabías que él iba a ir también.
¿Pero quién, Gregory? ¿Quién?
El hombre que te saludó aquel día en la Torre de Londres. ¿Quién es? ¿Alguien de tu pasado? ¿Alguien que quizá tú rechazaste?
Nunca lo había visto. No tengo idea de quién pueda ser.
¿Quién es? ¿Por qué me va siguiendo como un perro?
No sabía que hiciera eso.
¿Por qué me mientes? ¿Por qué? ¡Contéstame!
No te he mentido nunca.
Perdona. No debí hablarte así. Sí, ya sé que tú nunca mientes. Te creo. No estás mintiendo. Es peor que eso. Lo has olvidado. Te has olvidado de él como de todo. Bien. Veo que me he equivocado al tratar de curarte yo solo. De este caso se han de cuidar personas especializadas. Paula, vas a tener una visita. Y no tardará.
¿Un médico?
2. Son necesarios para formular un dictamen.
Llum de gas, l'intent d'un marit de fer perdre el senderi a la seva dona per tal que no descobreixi el gran secret de la seva vida. Per aquesta interpretació, Ingrid Bergman va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Una altra pel·lícula amb un personatge femení gegantí és Estela Dallas, del 1937, de King Vidor, amb una Barbara Stanwyck immensa. Mai no s'ha reconegut prou el gran talent que tenia Barbara Stanwyck. Aquí som davant d'una novel·la que la nord-americana Olive Haynes Prouty va escriure arran de la mort de la seva filla de 3 anys per encefalitis. Barbara Stanwyck encarna una dona de classe baixa que es casa amb un home ric, però que no aconsegueix integrar-se a la nova vida i acaba fracassant matrimonialment. Tot i això, sacrifica la seva felicitat en benefici de la filla. Si no l'heu vista, Estela Dallas, us he de dir que al final de la pel·lícula, el final d'Estela Dallas, és un dels finals més colpidors de tota la història del cinema. Finalment, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a la figura de la dona en el melodrama, parlarem d'un altre grandíssim melodrama. Un melodrama escrit també per la mateixa autora, Olive Haynes Prouty, amb un personatge femení de primera magnitud. Us parlo de L'estranya passatgera. El títol original és Now Voyager, ara viatger, que és una frase extreta d'un poema de Walt Whitman que es diu en el text: ara viatger, navega cap endavant per cercar i trobar. Aquí tenim una dona ja granadeta, de família benestant, interpretada per Betty Davis, sotmesa al control repressiu de la seva mare. Gràcies a un psiquiatre, amic de la família, que se n'adona, ella s'allibera, gaudeix de la vida i, en un vaixell, coneix un home casat de qui s'enamora. Ell també s'enamora d'ella, però és un home que ho vol tot. Ara escoltarem el tema principal que el gran Max Steiner va compondre per a la banda sonora d'aquest film. Només que aquesta música comenci a sonar, notareu que és cinema en majúscules. Fins la setmana vinent, amics.
En xarxa.